Bon dia, bon dissabte d'aquest 28 de novembre. Nosaltres tornem a ser aquí al Penedès cap de setmana i com sempre és un plaer despertar-nos amb tots vosaltres i amb totes les persones que han d'anar passant avui per aquí pels estudis de Ràdio Vilafranca.
Has fet aquesta introducció ja sense estar-hi present. L'has deixat anar.
El cel sigui.
Però tu estaves fent altres coses.
Sí, estava... És que jo quan començo a xerrar haig de buscar l'esquema del dia, quin dia som. Sí. Clar, una feinada que hi tinc 15 pestanyes obertes i tinc un ull, m'entens? Llavors m'atabalo.
I un mòbil, podríem portar un ordinador.
Podríem portar un ordinador, tenir una pantalla, etc. Avui hem d'anar ràpid amb la presentació perquè se'ns tira la feina a sobre. Oh. Començarem, com sempre, amb Singulars, la secció on el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens porten cada setmana una persona singular destacada amb vincle relació amb el Penedès. Seguirem amb l'Abel Cruces, que ens portarà recomanacions a la seva secció a la carta. Descobrirem si avui a Cuida't venen l'Albert o la Luna, perquè ara mateix ja us dic que tinc una feinada terrible i no sé dir-vos qui vindrà, però algú dels ha de venir. I per últim, abans de marxar, però no per això més important, la tertúlia del Cafè amb Sal, que avui tinc bones notícies i és que no serà només el nostre personatge del dia, que és el Roger Font.
Acabes de dir personatge.
És el personatge pintoresc. Bé, acompanyat de persones. Per tant, aquesta tertúlia hi haurà mínim Quatre persones.
Qui faltarà? Xan.
Algú faltarà, però algú vindrà. O sigui, és un cambio esto y dejo lo otro, m'entens? Per tant, dit això, no ens enrotllem més perquè tenim molta feina, així que comencem amb la capçalera.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Comencem el dissabte, com sempre, rebent a les dues persones més treballadores del programa, que en realitat estaria bé que fossin les presentadores, però no és el cas, perquè en realitat l'Aina i jo treballar el que venim a ser, treballar.
Improvisem.
Passem bé.
Són les úniques persones
es que porten
les
coses. Porten ordinador des del dia 1, i és una cosa que a nosaltres ens va durar 3 dies.
Menys 10.
Vale, i tenim amb nosaltres el Marc Paredes i l'Enric Vidal. Bon dia, nois.
Què tal?
Bon dia. Com estem?
Bé, estem fent elogis cap a vosaltres. No sé si t'heu escoltat. És veritat, hauríeu de veure els altres, que tothom aquí és molt estimat i ens ho passem molt bé amb tothom, però de veritat que ningú es prepara tant les coses com vosaltres.
Bueno. Camí dels 50.
Uau!
Camí dels 50, avui programa número 49. Ja anem apropant-nos i és que vam dir que pels vols de la castanyada arribaríem al programa número 50 i així serà. Però avui aterrem una miqueta al número 49 perquè, Enric, explica'ns una miqueta què hi tindrem.
Avui tindrem una persona molt vinculada al món de les arts i al món del teatre, que és una temàtica que feia algunes setmanetes que no tocàvem. Doncs avui torna aquesta temàtica aquí a Singulars. I Marc, la singular d'aquesta setmana és una dona, una altra pista que donem, i també, com molts altres singulars o com moltes altres singulars, ha fet el pregó de la Festa Major de Vilafranca.
Correcte, va fer el pregó de la Festa Major, no direm l'any, perquè si no la gent segur que ho endevina la primera, però, com deia abans l'Enric, també és una persona que està molt involucrada en el món de les arts, i és que té molta relació amb el festival En Veu Alta. I jo crec que aquí ja hem donat una pista bastant decisiva. Per tant, que soni la música i li donem pas.
Doncs la singular número 49 del Penedès cap de setmana és la Jordina Biosca. Què tal, Jordina? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Jordina, comentàvem que és doncs, una persona molt vinculada al món de les arts, al món del teatre, però també a molts altres àmbits, com per exemple va ser el pregó de la Festa Major. És a dir, has tocat molts àmbits, sobretot en l'àmbit teatral i en l'àmbit de les arts. Però comencem una mica parlant una mica dels teus inicis, Jordina. Ens agrada comentar sempre una mica d'on surt aquesta passió en la teva cas pel teatre i pel món de les arts.
Doncs mira, jo vaig començar just aquí a Vilafranca i fent classes extraescolars de teatre. I anava com un reforç, allò que busques un complement econòmic, estàs estudiant o vols viatjar o el que sigui, i va començar Cristòfol Mestres, precisament, amb la Rosa González, que encara avui en dia està treballant ella amb el tema d'extraescolars de teatre, vull dir que és la base del teatre, jo diria, vilafranquí, a passar per les mans de la Rosa. I a partir d'aquí jo vaig començar a agafar els meus propis grups extraescolars i a partir d'aquí va entrar el tema de la narrativa dins el teatre i va quedar una mica fora el que eren les classes i em vaig dedicar estrictament als espectacles ja d'oralitat. I a partir des d'aleshores fins ara.
Organitzes també espectacles per a tots els públics, des d'adults fins a la mainada, no? Explica'ns una miqueta què suposa organitzar doncs, esdeveniments teatrals per diferents branques, perquè, clar, no és el mateix. I, per tant, aquí toques moltes tecles, també.
Però aquí estaríem parlant d'organitzar com a programadora o organitzar jo com a narradora?
Com a narradora.
Com a narradora. Doncs, mira, això és molt senzill dins el món de la narració. Senzill, si ets narrador, clar. Si no, potser des de fora és una mica més complexa, no? Primera, que s'ha de llegir molt. Per tant, llegeixes, i llegeixes indiscriminadament. Llegeixes des de tradició oral, que no té edat, moltes vegades, el que és la tradició oral o la literatura oral, no té edats, i a partir d'aquí, novel·la contemporània, assaig, de tot. O sigui, llegeixes i escoltes molt, perquè també escoltar molt és molt important. I vas a veure molts espectacles, a veure què expliquen els altres o com proposen les coses als altres. I a partir d'aquí, de que trobes un bon text, ja sigui pels grans o pels petits, compteu que els narradors no utilitzem escenografies, per exemple, la majoria, si més no, i que tot passa pel cos, per la veu i per la capacitat de comunicació. Per tant, escenogràficament jo no hi haig de pensar, només haig de pensar com vehiculo el text a partir de la Jordina. I un cop m'aprenc el text, a mi, sincerament, m'és bastant indiferent que sigui per adults que per canalla. Per tant, la proposta, sí que has de buscar punts àlgids i, sobretot, temàtiques que puguin interessar o textos que a mi m'interessin perquè puguin interessar els altres, perquè si ja no m'agrada, noi, vull dir que no és un encàrrec extern, això, eh? No funcionem massa així els narradors. I els altres no ens diuen, m'agradaria que expliquessis això. No, 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 jo trio i et venc el meu espectacle. Si tu me'l compres bé i si no, doncs potser no tan bé, però pots reixir igualment. Per tant, la proposta va aquí, de base de tenir moltes lectures i haver escoltat molt. I a partir d'aquí et vas creant aquests universos dins el cap i fas l'espectacle.
Molt bé.
En aquest àmbit de la narració, aquest estiu, per exemple, has fet doncs, una minissèrie, direm així, que es diu Patrimonis de Llegenda, no? Que vas explicant doncs, llegendes doncs, de, no sé si d'arreu de Catalunya, d'aquí de la zona del Penedès. Clar, aquí abandones potser una mica el tema del teatre, no estàs sobre un escenari, però continues narrant. També toques diversos àmbits, no només el teatre.
Sí, és que el tema de la narrativa té molts aires. Me'n recordo anys enrere, el Puyol, quan encara feia les retransmissions de futbol, va començar a narrar els partits de futbol. De cop i volta apareixia un terme que fins ara estava com a bastant defenestrat i no se l'acabava de tractar. O es deia més contacontes, no? Que jo no m'hi defineixo gens com a conte. Jo narro històries d'una hora, de 3 minuts, de 25 segons, i te'n faig de terror, o faig literatura contemporània. Per tant, els àmbits són múltiples i variats. El tema del patrimoni de llegenda va ser una proposta que vam fer a Generalitat just abans de pandèmia i que se'ns va acceptar i vam tirar endavant 12 projectes. Però això venia ja dins el marc del Festival en Veu Alta ja fa molts anys que estem fent uns capítols curts que es diuen Territori Eva. I els capítols del Territori Eva són precisament capítols d'un minut i mig, 2 minuts i mig aproximadament, que fem dins el Mar de l'Alt i el Baix Penedès, on expliquem llegendes o rondalles o fets significatius, encara que siguin històrics, del nostre territori. El que vam fer amb el Patrimoni de Llegenda, amb la Núria Repiso, va ser ampliar aquests minut i mig o dos que fèiem a un quart d'hora, 20 minuts de programa. I això ho vam fer per tot Catalunya. I val a dir que ha sigut un projecte fantàstic, que ens ho hem passat tet, ara mateix s'està passant per la xarxa de televisions locals de tot Catalunya, i que, a més, vam poder gravar just... ens obrien del confinament. O sigui, imagineu-vos que ens vam tombar tot Catalunya, que no hi havia ningú enlloc. Va ser una cosa però fantàstica, perquè difícilment pots anar a segons quins llocs i gravar que no hi hagi 1.000 persones tombant pel teu voltant, no? Per tant, va ser, a banda de que ens acceptessin el projecte de Generalitat, va ser tot el tema de, òbviament, treball de camp i anar a fer la localització d'espai, els guions i tot plegat, però anar pròpiament als llocs a gravar va ser un regal. I ara ja està en pantalla.
I tant. Jordina, com estàs més acostumada a treballar en solitari, acompanyada, no? Explica'ns les experiències en aquest sentit.
Mira, jo com a narradora sempre treballo sola. L'altre dia em deia algú, amb aquesta memòria que tens, hauries de fer alguna obra de teatre? Dic, és que no sé si podria, perquè que tu hagis de dir alguna cosa, jo hagi de respondre, just acabes de dir tu, i amb les paraules que m'han dit que havia de dir, a mi se'm fa com a bastant difícil, això, eh? Jo, o sigui, si canvio l'ordre, tant li fa, i ningú al costat està pendent de que jo digui o faci segons què. I a més, que jo no treballo amb objectes. Hi ha un punt, per mi és un punt de complexitat que amb un altre potser l'ajudarà, eh? Però per mi és un punt de complexitat haver d'estar parlant i haver d'estar cuinant alhora. O sigui, jo cuino o parlo, no sé com dir-t'ho. No. Jo de dues coses alhora a les dones, algunes, però jo potser no tant, no? I ara m'he perdut, eh? Però on anàvem?
Si estàs més acostumat a treballar en solitari o...
I llavors, per tant, treballo directament sola com a narradora, però el que sí que faig és treballar amb músics.
Sí.
I aquí sí que m'ho passo a teta perquè és un tema molt bonic I hi ha un tema de simbiosi de llenguatges que sí que és maco. Que és maco perquè no és que ens complementem amb el text, sinó que ens complementem des de diferents registres de comunicació, amb la música i amb el text. I aquí ho xalo molt, és una cosa molt bonica i que li dona una amplitud. Penso jo que sí que guanyes amb amplitud de contingut i de força, no?
Tenim anotat que, per exemple, un músic amb qui estàs acostumat a treballar és amb el David García, no?
Ah, exacte, el meu David,
el guitarrista. Explica'ns una miqueta, també.
Mira, doncs, molt fàcil. El David ens en coneix amb una calçotada.
Ostres, eh?
Clar, les coses van així, llavors un toca això, l'altre canta allò, l'altre recita allò de més enllà. Hòstia, que bé, que xulo, què fas? Oh, tinc un bolo, no sé quin dia, va, ja et vindré a veure. I ja fa, jo diria que fa 7 anys o així que treballem amb el David. Hem fet 5 o 6 espectacles, si no 7. Perquè hi ha coses que de vegades cauen, n'hi ha que es queden, n'hi ha que les anem com a canviant. I el David té formació de jazz i també té formació clàssica, cosa que ajuda molt. Val? Perquè li dona una versatilitat a l'hora de poder tancar textos, però també textos de guitarra, em refereixo a partitura, com d'improvisar i escoltar-nos molt, és com un concert de jazz, de vegades. Jo no dic sempre el mateix de la mateixa manera i ell no toca sempre el mateix de la mateixa manera. Ni tan sols ha de tocar el mateix. De vegades em surt per una altra banda i dic, hòstia, on te m'ha fotut ara aquest, no? I has d'escoltar el to que ell li dona la cosa per tu seguir parlant dins el marc del to que ell et proposa. Perquè si no hi ha un decalatge d'informació que potser no quallaria, no? I jo encantada de la vida. Amb el David hi ha molt bona relació realment i ens ho passem molt bé, que també és un tema molt important.
Clar, per tant, cada espectacle o cada escenificació, clar, té el seu punt original, no? O sigui, gairebé mai és igual un espectacle, no? Per aquells que diuen, potser ja l'hem vist aquest espectacle, però segurament cada cop que vas a veure alguna cosa, algun espectacle, alguna narració, sempre trobaràs alguna cosa nova.
Jo et diria que amb la narració hi ha un tema com molt interessant, és com, vosaltres escolteu molta música, no? Oi que escolteu la mateixa cançó 1000 vegades? I no us en canseu? O sí, però trigueu a cansar-vos? Doncs amb els espectacles de narració pot arribar a passar el mateix. Igual que mirem una pel·li 1000 vegades, un espectacle de narració, si el tornes a veure, agafaràs coses que el primer dia estaves massa pendent pel total, no? I llavors has agafant com a petits detalls d'aquí i d'allà. I a més, jo estaré diferent, per tant, la manera com et doni la informació pot ser diferent, el guitarrista em pot generar una altra mena d'ambient i l'espai pot ser un altre, perquè no és el mateix una sessió vermut que una sessió de nit, o estar en una cripta que estar en un bosc o estar en un teatre. Llavors, tot això fa que sempre sigui tot canviant. Jo sempre conhorto la gent, el festival ho fem molt, de dir, no és que hi ha vingut un artista un dia en un espectacle i no pot venir mai més, però per què? Si el Penedès som no sé quants mils d'habitants i no passa res si veiem una cosa 2 vegades. Això, aquesta qüestió de la producció continuada i de matar-ho tot i una cosa nova al darrere, tampoc li veig... O sigui, no estem a l'època del reciclatge, perdoneu, però... Hòstia, o sigui, reciclarem gots i no reciclarem espectacles? Vull dir, no veig per què no. A més, jo sempre dic, amb la poesia és molt evident. Tu recites un poema i tu has tingut el minut i mig de temps que té per processar aquell poema, si no l'has sentit mai. De veritat que ja en tens prou amb això? O sigui, ja no cal tornar-ho a escoltar mai més, això? Ens convertim en consumidors d'una manera potser una mica excessivament poc delicada. No és només que vagi passant informació allà, oh, ja he vist aquest i vist l'altre. Això no és un col·leccionisme d'artistes, no? Entenc jo. Per tant, la meva proposta és, no, les coses es poden repetir 1000 vegades, pots repetir els espectacles 1000 vegades, i sempre hi ha gent que puja, o gent que s'escoltarà diferent, o gent que ho descartarà. No passa res. No cal produir fins a la sacietat. Si no, no païm res. És que no ho païm, Ho sento, ara foto aquí, ja li foto el salset, o plegat, però és que si no hi ha pòsit.
No, sí, està molt bé, Molt bona reflexió.
Sí. Ara estava pensant, dic, és que clar, jo mai he vist un espectacle 2 cops.
No, clar, doncs segur que veuries coses diferents i t'agradaria més o menys, o si els actors fossin diferents, o si és la mateixa pel·li, depèn, tu ets més gran, per tant, la teva vida ja és diferent de quan eres, és com els llibres, no? Lleixes un llibre als 14 anys i als 20 no té res a veure aquest llibre amb el dels 14 anys, doncs el mateix.
I tant.
El mateix.
Com el fast food, el fast fashion, també hi ha la fast cultura.
també, que sí. Ara, o sigui, vaig a més, el tema de subvencions per producció d'espectacles és terrible, perquè t'obliguen a produir 2 espectacles anuals, posem per cas, i a més és que no hi ha temps ni de que se sentin aquests espectacles, perquè ja n'has de produir 2 més per la subvenció de l'any que ve. Què és aquesta merda? Perdoneu-me. Però trobo que, hola, jo fa 20 anys que alguns espectacles els tinc i funcionen i estan en cartera. És igual, no vol dir que només tingui aquell espectacle, en tinc molts més perquè n'he generat més, però aquell també és bo i encara és vàlid. I es pot seguir tenint trajectòria. He canviat els temps, he canviat tot, però però bueno, potser que ens hi caparem una mica els peus. Tanta novetat, tanta novetat.
Però clar, ja no només pels espectadors, no?, que van a veure aquest espectacle, sinó també pels mateixos actors i actrius que fan aquests espectacles, a vegades també acaben sent diferents per la manera, no?, perquè a vegades la vida personal de l'artista també acaba afectant en el desenvolupament de l'espectacle.
Sí, sí, és veritat que hi ha, aquí et diferenciaria una mica el que són els actors de teatre pròpiament, el que són els narradors, no? Un actor, clar, se li poden presentar moltes coses per entremig, tenir altres propostes que li agradin més, per tant, aquesta dilatació en el temps que jo proposo o que poso sobre la taula amb els narradors, que anem sols o com a màxim anem dos o dues persones, normalment, clar, això ho pots dilatar com vulguis, perquè tot depèn de la teva disponibilitat. Quan tu has de començar a fer produccions, hi ha una pel·lícula entremig, hi ha tot, clar, la companyia és un bloc, una companyia de teatre poden ser un, però també poden ser sis. I llavors sostenir aquests sis, a banda de l'evolució personal de cada un, que potser ja no t'interessa aquell tema i ja tens ganes de passar una cosa diferent, un actor fa una, dues o tres coses alhora, en paral·lel. Jo en una setmana puc fer sis espectacles diferents. És que és diferent. Va per una altra banda, no? I llavors jo sí que puc sostenir-ho perquè depèn de mi, però quan tu defens una infraestructura, que si la programació, que si el circuit de programadors que tens, que potser ja ho has cremat tot, o el dels artistes que tens al voltant, que tenen altres projectes, clar, les coses de vegades cauen, simplement.
Tornem a parlar sobre el Festival EVA, el Festival en veu alta, un festival que l'any 2005 vas agafar aquesta direcció. Explica'ns una miqueta com se't va presentar, no?, tot plegat.
Mira, més que agafar, me la vaig inventar, eh?
Te la vas inventar?
Home, el tema era... Va ser molt fàcil. Quan jo deia que era narradora, la gent em deia, això què és? Perquè no, clar, potser ara està més clar, que tampoc no gaire més, però fa 25 anys... Jo vaig començar fa 25 anys a fer narració al festival, en farà 20, aquest 24... Vaig pensar, doncs mira, si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya. Ja està, és molt fàcil. Doncs en lloc d'explicar-t'ho, ho farem. I vaig proposar de fer un espectacle de narració. I l'Eva va sortir d'aquí. L'en veu alta va sortir d'aquí de dir, anem a apropar la narració, que la gent sàpiga, en lloc d'haver-s'ho de preguntar o que l'ofici segueixi estant una mica entre aigües, anem allò per mostrar un botó, que diuen en castellà, no? I ja està, d'aleshores fins ara.
Un festival que també s'estès més enllà del Penedès, com per exemple en comarques com el Priorat, no?, i en municipis com el Gurb. Explica'ns, no?, també com ha acabat transcendint més enllà del Penedès.
Mira, el tema de presses que parlàvem, o d'anar cremant etapes, o de créixer o no créixer, o d'inventar-se coses noves, el festival ha crescut perquè hi ha hagut una demanda natural. O sigui, no és que arribis i tu tinguis un projecte de 500.000 euros sobre la taula i pam, i el venguis, i... No, vam començar una cosa petita, ens en vam anar una mica més lluny, ens van fer la demanda d'una mica més enllà, i ha anat creixent. El creixement ha sigut un creixement natural i territorial. Vam començar per al Penedès, després l'Eva va ser l'Eva Penedès, no l'Eva al Penedès, sinó va ser l'Eva Penedès, i a partir d'aquí, al cap de 5 anys d'haver començat a Penedès, no, al cap de 10 anys, perdó, un dia vaig anar a fer un vol al Priorat, i em van dir, oh, està molt bé això que fas. I dic, mira, si vols et faig un festival. Diu, parlem-ne. I ja està. I ja fa ara 15 anys que estem al Priorat, també. A partir d'aquí, que són les dues bases més sòlides, Penedès i Priorat, han vingut petits tastos o petits espais on també se'ns ha demanat i ha quallat o no. A Gurb hi vam estar un any, per exemple, i Gurb és una plaça difícil, és un territori molt bonic, però, bueno, no tens l'arrelament i, per tant, també ens va costar i no va reixir. Políticament es va decidir que no. Hem estat dos cops a les decenals de Valls. Això vol dir que cada decenni, cada 10 anys. Sí. Vam estar el 2011 i el 2021, que es va passar el 2022, perquè el 21 es va anul·lar tot per la pandèmia. Vam estar també a Guardiola de Berguedà. Bueno, un any, no va quallar. Vam estar 6 anys a la Fira Mediterrània de Manresa, com a Festival EVA també, amb tots els espais de narració. Vam estar a la Tamborinada de Barcelona també, no sé quants anys també. Vull dir que el festival ho té, això. Igual que el Penedès, ara som 30 municipis que participem, tancauen 3, n'entren 4, tancauen 4, n'entren 2. Llavors és com una qüestió flexible i el mateix ha passat amb territoris externs. S'ha mantingut Penedès i Priorat i la resta hem anat entrant i sortint. Està bé. Està bé.
Quan hem esmentat les pistes, hem dit que la jornadera Biosca, doncs, encara quan no sabíem qui era, doncs era una singular molt vinculada al Festival EVA, evidentment a la seva directora, però també l'any 2018 hem comentat que doncs, va ser la pregonera de la Festa Major de Vilafranca. Hem portat a molts pregoners i moltes pregoneres
sí,
aquí singulars,
sí,
perquè doncs, evidentment doncs, els pregoners doncs, evidentment tenen una relació important amb la vila o bé amb el territori. Sempre demanem que ens expliquin una mica la seva experiència, com t'ho van proposar els administradors d'aquell any, com va anar tot plegat i com va ser l'experiència de fer el pregó l'any 2018?
Mira, jo el més divertit diria que va ser quan van venir a casa a proposar-m'ho. perquè em van enredar com una xina, o sigui, jo ni de lluny, però ni de lluny, i com que soc bastant despistada no sabia ni quin eren els administradors, o sigui, ni quan van entrar a casa no els vaig reconèixer, perquè jo què sé, no, és que no sé, no, perquè va venir a través del Jordi Bertran, que és el que fa de cap de plaça, em sembla encara ara a la Diada Castellera, que amb el Jordi ens coneixem de fa molts anys, i llavors ell em va enredar, bueno, és igual, que t'enreden com una xina. I va ser com, ui, en parlarem d'això. I jo penso que lo interessant va ser que just era una època que hi havia poca feina, perquè veníem tot el tema del procés, i durant el procés la feina d'espectacle es va caure en picat, perquè l'espectacle estava al carrer. O sigui, la gent el que volien era al carrer, les manis, a tallar l'aeroport, de pam, jo inclosa, no? I llavors era una època de poca feina i també vaig pensar, bueno, potser és una opció de poder generar i crear alguna tranquil·litat, que tu puguis pensar molt. I va ser una experiència. Jo diria que és de les coses que he gaudit més creant, i fent-ho també després, però clar, fer-ho és un moment, entre cometes, no? Hi ha tot el procés creatiu. I vaig tenir tota l'ajuda del món per part dels administradors, qual cosa estic molt agraïda. Tota l'ajuda del món vol dir que jo els vaig dir no hi haurà ningú a l'escenari, ells van sortir de l'escenari.
És veritat.
Sí, hi ha tota una sèrie de pausos. Vaig dir, si em doneu carta blanca és això. Ara no em vingueu a fotre-li la censura, perquè no, perquè si juguem, juguem a totes. Que trobo que és el que... Si tu fas un encàrrec... Sí, ara podria fer un... Bueno, podríem tirar més endavant, però no ja dic res. Ens entenem, no? Clar, si tu fas un encàrrec, allò, aquella persona, si no li has donat premisses...
Sí.
Si t'accepta les premisses i ja te les has acceptat, però si no n'hi ha hagut, tu fas, no? I si estem tots d'acord, estem tots d'acord, a les verdes i a les madures. I jo això els hi vaig agrair molt. Perquè llavors sí que pots anar tranquil i posar sobre la taula el que tens ganes de posar. Jo en tinc molt bona experiència d'això. M'ho vaig passar teta.
Si no recordo malament, crec que el pregó estava tot memoritzat. Podria ser?
Sí, sí, no estava escrit.
No està escrit, clar, no. Això també és molt diferent del que estem acostumats en un pregó, perquè, clar, o sigui, aquí a vegades potser juga el factor sort, espontaneïtat, no sé si tu vas jugar amb això.
Sí, home, jo com a narradora la versatilitat ja la tinc, vull dir que jo sé el que vull dir, que ho digui més així o més aixà, no... Jo ja tinc el bagatge suficient, el missatge el tinc clar, i el bagatge suficient per dir-lo començant pel final o començant pel principi, també, en principi, per tant, no. Hi va haver quan em van demanar el 3 de 8, diu, que ens passes el pregó per editar-lo. Dic, hòstia, però si no existeix el pregó, no hi és, saps? I llavors vaig dir, jo no ho faré, però vam contractar una persona que el transcrivís tot. I després de transcriure'l, el vaig haver de polir per passar-lo una mica, no a lo literal oral, que no és sempre el mateix. Quan oral hi ha les inflexions de veu, ja sabeu, hi ha les pauses i tot, que donen un punt dramàtic a les coses, que escrit per sentit, allò. Llavors va ser tot com un procés, com a dir, uala, no... No. Jo funciono així, eh? Jo quan em preparo un text per explicar, doncs jo m'estiro el llit i el passo pel cervell i ja està. I me'l passo mil vegades fins que em poso dreta i el començo a dir en veu alta. Però ja tinc clara l'estructura, però no està fixat. Per això també és un diferencial important amb el tema dels actors, que no ens regim per un text escrit que jo reprodueixo, sinó que jo agafo la idea del text i me la faig meva. I el pregó va ser això.
Molt bé.
Doncs, noies, hem acabat el 49è programa de Singulars. La setmana que ve ja celebrarem el 50... És que em sembla heavy a dir 50 Singulars. Ja fa doncs més d'un any i poquet que vam començar aquesta aventura i doncs la setmana que ve celebrem el programa número 50.
Ens hem deixat coses, comentar la Jordina. Perquè tenim el seu currículum.
Que xerro molt, jo.
Ens hem deixat moltes coses, però això vol dir que tenim per una altra temporada assegurada, jo crec.
Us heu de quedar en que la Jordina s'estira el llit així? Li venen les idees.
I surt un espectacle.
Sí, diu, estàs treballant, però si estaves a la platja, dic, però també puc pensar a la platja.
Que no has vist que estava concentrada, de veritat.
I abans de marxar, Jordina, et voldria fer una pregunta. Yes. Què prefereixes, narradora del de l'escenari o tu darrere com a programadora? Amb què et quedes?
Narradora del de l'escenari. Sí, sempre.
Perfecte, doncs ja està.
Sí que t'hi quedo ràpid,
oi? Tu t'hi resols?
En fi, marxem. Gràcies, Jordina, per haver vingut i gràcies al Marc i l'Enric, el pròxim dia que els veiem ja seran...
50.
50 uns. Gràcies, nois,
adéu-siau. Adéu-siau.
Jo vinc d'un lloc on no hi pot haver festa sense diables, ballant sota el foc, on els timbals es tornen més amables i Pau Casals va col·locar-nos al món. A mig camí, entre l'amor i l'odi, quan et tinc lluny et sento més a prop. A la distància tu pots enamorar-me i per això avui t'he escrit uns versots. Marxem, tornem al Penedès, quan més lluny som de casa t'enyoro.
Penedès cap de setmana.
Passem ara al moment de la secció a la carta, on cada setmana l'Abel Cruces ens porta recomanacions sobre pel·lícules, sèries, musiqueta, esdeveniments... Ara ja estem ampliant les recomanacions.
De tot portem.
Bon dia, Abel, com estàs?
Bon dia, molt bé. Amb bona energia, de bon dematí.
Que bé, ja va bé que algú en tingui.
Sí, de tant en quant. Sí. No penses que és cada dissabte, eh?
L'altre dia, la nostra col·laboradora Luna, que ve els diumenges, tu no sé si la coneixes, va penjar una story que deia que la gent que es lleva sense motivació és perquè, o sigui, allò que li costa llevar-se i tal és perquè no té una motivació, un algo a fer, un objectiu a la vida. I jo pensava, bueno...
Clar. No em calia aquesta dada, no? Perquè ara estic una mica més trist. Me l'has aixafat.
Penses que quan la motivació és treballar...
Ja. Arriba al final de mes, aquestes cosetes que parlàvem abans.
Si fos influencer, jo em llevaria amb l'energia d'avui, toca manicura.
Vaig a fer-me la tostadeta amb el bocat, les cosetes així que fan els influencers.
Lleves diferent, així.
Jo m'imagino, però aquesta vida algun dia ens arribarà.
Jo també me la imagino. Oh,
després que arribi,
passa que a les 6 del matí no ve de gust fer-te una torrada amb ou.
No, buf. No. Prou costa sí. Cuinar els tapes entre setmana. Uf. Però bueno, en fi.
A mi me'ls fa la iaia.
Ai, quina son. Bueno, ja està bé.
Sí.
Recomanarem cosetes.
Cosetes.
D'acord? Aviam, vull recomanar una pel·li que jo us vaig veure ahir, que és xulíssima. Que està a Netflix i és nova. Es diu Nowhere.
Nowhere.
És espanyola.
Saps que fa dies que no tenim la llista aquella?
Sí, que no l'actualitzem.
No l'actualitzem.
Pot ser que no, eh?
Vaig a tornar-la a fer.
Doncs mireu, aquesta pel·lícula va de... Bueno, no sabeu qui és la guapíssima, increïble... Bueno, és que no tinc adjectius per descriure-la, l'Anna Castillo.
Ai, sí.
Meravella de persona, d'actriu, ho fa tot bé, genial. Doncs està protagonitzada per l'Anna Castillo i el Tamar Novas, que és un altre home molt talentós, que són una parella, vale? I estan en una Espanya distòpica, de que hi ha assassinats, maten a les embarassades, els nens... Però una cosa que és l'única pega de la pel·li, que no acaben d'explicar el per què, però bueno, estem en aquella època, vale? Llavors, què fan? Doncs aquesta gent que viu a Espanya vol anar o a Irlanda o a Regne Unit o a països que encara no ha arribat aquesta dictadura, per dir-ho d'alguna manera, aquest món distòpic.
Vale.
I el que fan és amagar-se a contenidors. Saps aquells típics contenidors gegants?
Ja sé quina pel·li vols dir, he sentit el tràiler.
Sí, és vale. Aquells típics contenidors gegants... Mm. Que porten els vaixells...
On
i que
van
els, porten...
els pedidos de Shane.
Ai, de fet, la pel·lícula no fa referència a Shane, però hi ha una escena en què obre tàpers, auriculars... Ai. I us... Clar.
Shane.
Doncs la cosa és que són una parella, vale, i aquesta dona està embarassada i volen, el seu objectiu és arribar a Irlanda. Llavors, per poder fer això, doncs, han vengut tots els seus estalvis i han donat el seu anell de casament, que era una cosa molta d'això, però clar, és que havien d'escapar d'allà i eren com tràfic de persones, una mica així, la pel·lícula. Però passa una cosa a la pel·lícula que és, i no ho faré gaire més spoiler, però és que per un motiu es separen i van a contenidors diferents. És a dir, el marit va per una part
ja
i
està.
La dona va per una altra. I aquesta dona, en el vaixell, vale, doncs hi ha una petita... molt gran tempesta.
Ai.
I el vaixell fa pum! I s'estampa contra un glaciar, o no sé què és, cau, volca tot, i aquesta dona es troba al mig del no-re, vale? És a dir, literalment es troba al mig del no-re, al mig de l'oceà, amb un contenidor, que aquest contenidor, perquè com que pesa, a poc es va enfonsant. Tot això ella embarassada.
Anava a dir això, no deu flotar.
És que la vaig veure la meva parella i ell, és que això és super irreal perquè els contenidors s'enfonsen al cap de segons, no sé què, no sé quantos, i vam estar-ho buscant i es veu que hi ha contenidors que poden estar fins a 15 mesos flotant, depenent del pes, del material, del no sé què.
Vale.
Però sí que no és tan irreal com jo em pensava.
Vale. Bueno, ja deuen estar fet una mica pensant en si, sí. si cau,
clar.
Que el puguem recuperar.
Una mica, clar, aquest contenidor... Sí, de fet, pot ser que un dels motius pel qual els flotin sigui això, però clar, és que si cau al mig del no res,
ja.
Potser com recuperes això? Bueno, la qüestió és que aquesta dona es troba al mig del no res, sola, embarassada, a punt de parir, que no vull fer més spoilers, però...
A punt de parir, però... més a més, eh? No pots marxar quan estàs de 4 mesos, bueno, no has de marxar quan estàs de 8 i mig.
Bueno, és que, Aina, jo és que t'he dit que no volia fer spoiler, però te'l faig. Aquesta dona pareix.
No, a dins del d'allò.
Sí.
No.
I mentre el tanc es va enfonsant, i és com una mica, és una pel·lícula survival. Vas veient com la dona intenta, per activa i per passiva, fer el que sigui, desesperada, intentant, amb el seu telèfon superxulo, trucant a l'home, però que no hi ha senyal, de cop sé que hi ha, després no la troba, després se li mulla, després... Bueno, bueno, un drama de pel·li superentretinguda. Perquè són 2 hores, i jo dic, aviam, aquesta dona, el container, 2 hores, potser m'avorreix, però no, 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 no. Superbé.
Vale,
la recomano. És molt xula.
He tingut una idea. Això a l'audiència no li interessarà, és per la nostra llista, però ho podeu fer amb els vostres amics i amigues, també. Posarem aquí a la llista un emoticono de quan l'hagis vist, de tots tres.
Em sembla bé.
Quin emoticono vols que et posi per tu?
M'hi posa... Posa'm un dofí.
Haurà de ser sempre el mateix, eh? Perquè ens identifiquem.
Posa'm un dofí.
Dofí.
Perquè m'agraden i són xulíssims. I ja, mira... Com que estem al mig de l'oceà, doncs a partir d'ara posarem dofins.
Ets un dofí, doncs.
I això, doncs aquesta pel·lícula, Netflix, es va estrenar el 29 de setembre. És molt nova, molt xula, i us la recomano. I volia parlar d'una cosa que tu sabràs més que jo, perquè jo no l'he acabat, però déu-n'hi-do les coses que estan sortint.
Ai, ai.
I és del documental de Netflix de Beckham.
Oh, ja l'he vist sencer. Soc fan del futbol ara.
T'agrada el futbol, eh? Jo és que estic flipant amb la vida que portaven... O sigui, que porta realment aquest, ui, aquest
era,
senyor.
Era Netflix, oi?
Era
això?
Netflix, està a Netflix. Sí. No sé si es diu Beckham i algú més.
Posaré
però bueno,
Beckham.
Si poses Beckham al Netflix et sortirà aquest documental. Molt entretingut, per cert.
Posa una papallona que jo ja l'he vist.
Papallona. M'hi posa mig dofí, que no l'he acabat.
No puc posar mig dofí. Et poso un peix petit.
Posa'm el dofí, que me l'acabo en breus.
Vale.
I això, no, no sé què t'ha semblat a tu. A mi em fa tirria algunes coses, però bueno.
Però algunes coses de què?
O sigui...
De l'ambient futbolero o de...
No, no tant això. O sigui, que quan ets ric és com que t'és igual tot.
Ah, ja. Yeah.
En plan, pots tindre aquests problemes quan
sí,
ets ric.
Són problemes de ric.
I jo no em sento gens identificat amb això.
No, jo tampoc.
I no sé, parla d'unes coses, de la pressió, i dic que, òbviament, jo no li desitjo a ningú el que viuen aquesta gent, eh? Però és un, jope, ojalà els meus problemes potser fossin, no sé, escapar-me a la meva illa i estar com de vacances, no? Bueno, no sé, li he agafat una mica de tirri a aquest senyor, tot i que l'adoro i m'encanta tot el que... O sigui, amb la parella, amb la Beckham.
Sí.
O sigui, amb la Victòria, és que és la millor del món, trobo.
Sí. Jo a ell l'he vist com super, super bon tio.
Bonachón.
Sí.
Sí.
En plan, que sí, que té problemes de ric, però és que podria ser perfectament una persona normal.
Mm.
Que el veus allà amb la barbacoa, amb els animals i això. Ah, potser no ho has vist, és de cap al final, això.
No, això no ho he vist.
Pues ja veuràs, al final és molt divertit. I al principi, jo no sabia tot el merder del principi de que, o sigui, que el paguessin pel carrer, que
l'hi sentessin. És molt heavy.
Per fer una falta, en plan...
Però el... és que no entenc, la gent és com que no hi retoca, o sigui, no hi toca gaire.
És surrealista.
No.
És com un... Hi ha 11 jugadors, a part de que només és un partit, és una final de futbol, no sé, no, el món no s'acaba, però a part de que no s'acaba el món per perdre aquella final, hi ha 11 jugadors, perquè en culpes només a un.
Però perquè li tocava a ell.
És terrible. I tot i així, quin aguant, el tio. Molt bé.
També he vist que aquest home... És que realment és maco tot el que ha fet per la Beckham, mútuament, eh? Els dos s'han fet.
Ella té alguna cosa...
Ella és més diva.
Sí.
Ella...
Perquè el de dir-li que està embarassada 5 minuts abans d'un partit, bueno, no sé si acaba de ser la idea més
jo
bona.
Jo no sé si em portaria molt bé amb la Beckham. O sigui, potser hi hauria un petit xoc de...
Sí.
Com, però bueno.
Com a diva, molt bé.
Com a diva està bé.
Ara, si comences a analitzar...
No
dius,
la
vulguis
conèixer.
Bueno.
Vaig veure també que aquest home es feia com 4 hores de cotxe.
Ai, sí.
Per estar amb ella pues, uns minutets.
Ai, és que està
maco. És tan romàntic, això.
Sí.
És que és preciós. Jo crec que sí. Que... Bé, de fet, això t'ho vaig dir a tu.
Que vindries a fer 4 hores de... de cotxe per veure'm 10 minuts. T'ho imagines?
De moment, Aina, no es donarà, però qui sap si en un futur això passarà.
És seria divertit. Fort, eh? És molt fort, això.
Bueno, realment, Aina, no sé si arribarà
no,
a passar això.
Crec
no,
que mai.
Jo crec que mai. Què, vaig veure aquest senyor?
A on el vas veure?
A Miami.
Ah!
Crec que ho vaig comentar fa mesos, però mesos vol dir molts, eh? Aquí a la ràdio. Jo vaig estar 3 mesos allà, i ell té allà el club de l'Inter de Miami, sí, que és seu. Doncs estàvem jugant a bàdminton, l'Oriol i jo, al parc de sempre, així, amb la palometa, pim, 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 i de cop ens girem, veiem un cotxe guapíssim, bueno, com tots els cotxes d'allà, i ens fixem, i hi havia la Beckham amb ell, els dos, vam veure un rossito així moníssim i ella una diva, i llavors ens vam acostar així ràpid, no per dir-li res, sinó per mirar si era ell, i efectivament vam veure com aparcava un lloc. No sé si era el seu pàrquing, no sé si era algú llogat
sí
o no.
Sí que me'n recordo que expliquessis. L'he vist. Vau saludar?
No, no, a sobre eren aquells vidres, no eren tintats, que no es veia res, però sí que eren d'aquests rotllo no quiero fotos. Però bueno, tot s'ha de dir que ja puc morir perquè he vist el Beckham i a la Beckham
ja
en
està.
Persona.
Això ja és
ja es
un
molt.
Xec a la vida.
Un xec.
Jo ara, després del documental, m'he fet de l'Inter aquest de Milan.
Sí, de Miami.
De mi... Imagina't.
Bueno, cadascú és fan del que és. És i que, no podem fer lleig a ningú.
És que no puc ser menys d'aquest rotllo. O sigui, pensa que ja està, Beckham, guapo, i prou.
Som fans de l'Inter de Miami i de l'Inter de Milan. Aquí sí. No fem lleig a ningú per dir. Bueno, i volia recomanar no una cançó, que també, sinó que un àlbum sencer.
Un àlbum, molt bé.
Un àlbum. Tu saps qui és? El Troy Sivan?
No, jo sé qui és el Troy Bolton.
El Troy, bueno, un icònic de la indústria de la música, per suposat. Però mira, és aquest senyor, que per cert, jo us animo a buscar la portada, es diu Something to Give Each Other. Aquest és el nom de l'àlbum, que no de la cançó que recomanarem. I és que la portada és molt xula, Aina. De fet, la veuràs en petitó, però és aquest senyor, que és així com un despertar sexual,
vale,
així
sí,
xulo,
molt sexy,
entre coixetes d'homes i coses rares. Bueno, s'ha marcat un àlbum disco-pop meravellós. Em recorda una mica Dua Lipa, però més ochentero.
Molt Girls and Gays.
Girls and... Bueno, molt no, és pel Girls and Gays.
És de portada.
Sí, o sigui, és que no pot ser cap altra cosa. I anem a recomanar una cançó xulíssima, que és un sample d'una cançó antiga i que és molt xula, que és Got Me Started.
Ai, m'encanta. Doncs amb aquest estilazo ochentero que ara escoltarem, que potser no és estilazo i no ho és, ens acomiadem de tu, Abel, amb aquestes noves recomanacions d'avui i esperem veure't ben aviat.
Adéu.
Adéu, adéu. He's got the personality, not even gravity could ever hold him down. He's got the sexuality of a man who could take a room and drown it out. Yeah. Inching closer to the sunrise. Now we're standing eye to eye. I wanna tell you what's on my mind. That hot chemistry, you and me, we'll make it out this house. We should experiment even to the detriment of whoever's on the couch. Oh yeah, inching closer to the sunrise. Now we're laying side by side. I wanna tell you what's on my mind.
Penedès cap de setmana.
Doncs com cada setmana ja ho sabeu que reservem una secció, reservem uns minuts a aprendre com cuidar-nos una mica millor per viure doncs, una mica millor. I com cada 15 dies tenim amb nosaltres per ensenyar-nos a fer tot això a la Luna. Bon dia, Luna, com estàs?
Bon dia, molt bé, i tu?
Molt bé, també, ja cansada una mica de la rutina.
Sí. Trobant a faltar la Judit?
Sí, una mica, sort que ja torna, perquè això d'estar aquí sola és avorrit.
Sí, no? A més, ella que m'ha explicat també coses, drames seus.
Exacte, ella omple molt.
Sí.
Doncs, de què parlarem avui, Luna?
Doncs avui, mira, poso una miqueta en context. Jo ara mateix estic treballant a dos gimnasos. Uh-huh. Amb un estic de monitora a sala de musculació i a l'altre estic donant classes de pilates i de cross-training.
Llavors, que tots els àmbits acaben sent de pluriempleados, la gent jove.
Real.
No hi ha manera de trobar una feina de 8 hores.
Bueno, fins que també vas trobant el que t'agrada, no? Mm. També trobo bé que la gent vagi provant, perquè al final també cada carrera o cada grau o el que sigui té un ventall d'oportunitats, llavors Clar. Vas provant el que t'agrada, el que no. I això, i llavors m'he trobat fins ara amb moltes persones que em venen amb dubtes o preguntes i com que sempre hi ha una tendència a les mateixes preguntes o dubtes, no? Llavors he portat aquí aquestes preguntes i de resoldre-les, doncs, perquè qui ho estigui escoltant, pues, que s'assabenti, no?
Abans d'entrar en aquestes preguntes, canvia molt la gent que tens a un lloc i a un altre?
Sí.
Sí, eh?
Sí. Al final, jo crec que cada centre, encara que tu diguis, vale, a Vilafranca, per dir-te alguna cosa, hi ha 10 gimnasos. Vale, aquests dos tenen més o menys al mateix preu, tenen les mateixes instal·lacions, les mateixes activitats dirigides. Però acaba havent com un perfil de gent, com un tipus de gent, no? Per exemple, amb el que estic només a sala, és un centre molt ambientat en salut. Llavors hi ha molta més gent gran, la gent, no sé, com molt més amable i com més familiar tot, no? Uh-huh. I potser te'n vas a un altre que és més de gent que, per exemple, vol hipertrofiar i tal, doncs hi han màquines més especialitzades, potser l'ambient no és tan familiar, no sé, depèn. Però és això, és curiós com dius, bueno, són gimnasos que tenen el mateix, però hi ha diferents tipus de gent, no? És curiós, sí.
Molt bé, molt bé. I depèn de l'activitat, també deu canviar, no?
Sí, 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 sí. Clar, per exemple, l'altre dia em vaig trobar a Pilates amb un home que li faig entrenament personal i, clar, al principi em venia i diu, jo, això del Pilates a mi no m'agrada, ho ha dit tal qual, ho veig una mariconada. Però jo vinc aquí perquè, mira, tinc lesions aquí a les lumbars, després tinc això de la cadera, tinc tal, tinc qual, i el metge m'ha dit que haig de fer alguna cosa. Haig de fer Pilates o alguna cosa perquè si no m'hauran d'operar, perquè si no se'm pot herniar, bueno, un historial, no? I ja quan portava, no sé, 4 o 5 sessions, em va dir, Luna, jo em pensava que això era fluixet, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, aquí es treballa, eh? Clar, la gent es pensa a Pilates, 4 estiraments i cap a casa.
Sí, no?
Però, bueno, hi ha gent això que porta potser 10 anys sense fer activitat física i es nota, es nota. Al final, bueno, el de sempre, no? Som éssers d'hàbits. I llavors, si tu portes 10 anys sense fer res, la musculatura, les articulacions sempre s'adapten al moviment que els hi fas. Llavors, s'atrofien, que és al revés. Uh-huh. I això.
Perfecte. Doncs, introduït el tema i els públics, és que tenia curiositat de com canviava una cosa d'una altra, no? Quines són les preguntes?
Vale. Vull suggerir-te una cosa. Jo faig la pregunta
vale.
i pel que hem parlat fins ara, tots els programes, intenta respondre la pregunta.
Sola, eh? Sense la Judit, a més a més. Oh, quin examen.
I jo t'ajudo.
Vale, vale, sí? Vale.
Vale, primera pregunta. Amb una persona em diu, com puc tenir constància per fer exercici físic? O, també, pot servir la mateixa pregunta, com puc menjar bé sempre que surto fora, acabo menjant malament o bevent de més?
M'encanta perquè ara diré la resposta com si jo ho fes i no ho faig.
Sé la teoria però no la pràctica, no?
Exacte. Aviam, la primera era que eren dos.
Sí, però més o menys acaba sent la mateixa resposta. Com puc tenir constància per fer exercici físic i com puc menjar bé?
Vale. Jo crec que és molt important, primer de tot, organitzar-se i agafar una rutina. I quan ja estàs dins d'aquesta rutina, doncs t'és molt més fàcil.
Vale.
I trobar allò que t'agrada i que és més fàcil per tu, doncs, que no et faci mandra.
Mm-hmm. Vale, està força bé.
Un 5.
Vale. A veure, quan has dit això de que organitzar-se i tenir una rutina, estem parlant d'hàbits, no? Tenir un hàbit. Uh-huh. Al final, un hàbit que vol dir automatitzar accions durant molts dies, d'acord? Vale? Nosaltres, bueno, totes les persones funcionem per hàbits, encara que siguin millors hàbits o pitjors hàbits, però funcionem així perquè és, bueno, ens ve de, a nivell de supervivència i tot això per estalviar energia. Llavors, tu automatitzes hàbits per això mateix, no? Llavors, el primer pas seria fer conscient els teus hàbits, vale? Ja siguin bons o dolents, vale? Perquè a vegades ens ve algú de... No, jo és que realment camino bastant. Bueno, bastant. Bastant quan és, saps? Perquè potser només surts a caminar dos dies a la setmana.
De casa al cotxe.
Clar, això ja és caminar.
Llavors... Camino cada dia de casa al cotxe.
Llavors, el primer pas seria això, fer conscient els teus hàbits, no? I a partir d'aquí, observar quines són les teves prioritats i qüestionar-les. Perquè, per exemple, jo dius, sí, jo vull menjar bé, tenir una dieta, tal, però clar, arriba el cap de setmana i si et diuen de fer una birra no t'ho penses. Llavors, quina és la teva prioritat?
Clar, fer...
El moment aquest social i, bueno, va, bec birra, o, bueno, puc tenir igualment aquest moment social, però, no sé, beure aigua, beure una infusió, per dir-te alguna cosa. Mm-hmm. Llavors, seria qüestionar-se les prioritats.
Saps que porto 3 setmanes sense beure birres?
Yes! I com ho portes?
Bé, o sigui, lo de la birra, bé. Perquè tampoc soc molt de refrescos i coses d'aquestes. Mm-hmm. Llavors, sí que el moment aquest social costa de que...
I llavors què demanes?
De costum. Aigua. Només aigua. Puc beure aigua. I estic menjant super sal, una ja m'ha dit.
Yeah. I tu notes en l'estat d'ànim o...?
Tinc molta més energia.
Mm-hmm.
I això que estic menjant poc, perquè al final m'avorreixo de menjar amb la dieta cibo aquesta,
yeah.
Patata bullida i això... Algun dia cau una pizza, però cau una pizza amb massa d'espelta, tot això. Em sento supersana, sóc la luna ara. Amb l'esport ja no tant. Però sí que a la nit, o sigui, a les 11 de la nit, que abans estava en plan, m'adormo, i ara estic amb els ulls superoberts, amb el Marc pobre, dient-li, és que ja no tinc son, fem alguna
cosa. Amb energia, que guai, que guai. Bueno, sí, qualsevol sí. Dubte que tinguis m'ho dius, eh?
Ja et diré. Mira, recomanacions de l'una, a veure, que dóna'm idees per menjar coses que se m'acaben els menús.
Sí, no? Perquè al final també és algo molt rígid, no? M'imagino. Doncs això, seria observar les prioritats i qüestionar-les, i també el fet de canviar d'hàbit, clar, perquè tu passes, per exemple, de menjar malament a menjar bé. Llavors és un canvi d'hàbit, què vol dir? Un canvi d'hàbit també és un canvi d'identitat. És com, per exemple, la gent que fuma. Tu no pots dir, vale, vaig a deixar de fumar, però en el teu cap ets fumador.
Mm.
Saps? Llavors, també hi implica aquesta transformació personal per poder aplicar aquest hàbit.
Que fort, clar, això dels fumadors. O sigui, tenen...
Clar, és com... Tu, per exemple, portes 2 setmanes sense fumar i et venen, vols un piti? No, és que estic intentant deixar de fumar... Clar, encara en el teu cap tu ets fumador. En lloc de dir, no, és que jo no fumo.
Clar.
Saps?
Que fort. Com que no he fumat mai, no...
És per posar un exemple, sí, així sí. Que més pràctic.
Però sí, segur que molta gent ara deu pensar, és veritat.
Mm-hmm.
Tu entenc que tampoc has fumat mai, no?
No, ni una calada. Mai. Que hi ha gent, no, de festa segur. No.
Uau.
Vale, següent pregunta. Mira, Luna, vinc aquí a fer exercici per desconnectar, però acabo pensant sempre en les meves coses. Què puc fer?
Vale. Has de fer respiracions per concentrar-te i ser conscient del teu cos. No sé si...
Vale, aquesta és vàlida, sí.
L'enxufo aquí. Però, no ho sé, suposo que concentrar-te, no?, en el que estàs fent, en, o sigui, ser conscient de, del moviment i de... No distreure't.
Vale. Aquí hi ha com dues respostes. La primera, que has dit tu, que és la part més meditativa, no?, d'estar en el moment present. Llavors, per exemple, començar a meditar, encara que sigui 10 minuts al dia, perquè el fet de meditar... Bueno, el que vam explicar l'altre dia, no?, que et permet tornar un altre cop al, al moment present, encara que tu te'n vagis a algun pensament, tornar. Que això és meditar. La gent es pensa que meditar només és no pensar en res, això és impossible. Llavors el que has de fer és cada cop que te'n vagis a un pensament, tornar al moment present, per exemple, en la respiració. Vale? I això sempre ho pots portar a la vida quotidiana. Vale? Quan portes aquest hàbit de meditar, després en qualsevol cosa que estiguis fent, seràs més present que no pas que si no medites. Vale? I després hi ha l'altra part, que és canviar una altra activitat que et motivi més, perquè potser, jo què sé, estàs al gimnàs, a sala, fent 3 sèries d'un exercici, ¿vale? Fas 10 repeticions, pum, 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 acabes, i ja estàs allà i ja estàs pensant en el teu. O potser estàs fent l'exercici i fins i tot amb el mòbil, que això ho veig a sala també, que dius, bueno, si estàs entrenant, deixa estar el mòbil, no? Això, que et motivi més, o una activitat que requereixi estar més present. Per exemple, que necessitis més coordinació o a nivell mental que estiguis més implicat. Per exemple, tot el que sigui en base musical, un zumba o bueno, si t'agrada ballar, jo que sé, hip-hop o tot això, al final et requereix una concentració, no?, per anar amb el temps i tot, que no pots pensar en altres coses. O, per exemple, crossfit, algú més canyero, va per temps, repeticions, o llavors és molt més dinàmic i no et dona temps a pensar en altra cosa. O, per exemple, més tranquil·let seria el ioga, perquè has de coordinar cada posició amb cada inhalació i cada exhalació. Uh-huh. Vale? Llavors, això, canviar una activitat que et requereixi estar més implicat mentalment.
Llavors, entenc que aquesta gent que fa exercici escoltant la ràdio o música, però que no sigui musical, perd també concentració, no?
Sí, en certa manera sí. Però, bueno, depèn, perquè, per exemple, si estàs escoltant música que et porta a una motivació i això fa que l'exercici que facis ho facis més intens o amb més ganes, doncs això suma. O, no sé, si estàs escoltant un podcast de motivació, això, bueno, depèn. Vale. Però ja, sí que és veritat que veig molta gent que fa l'exercici, agafa el mòbil i comença a contestar WhatsApps. És com... És superimportant, a nivell d'evidència científica ja es diu que has d'estar... com hi ha d'haver una connexió ment-múscul, no? I en plan, estar pel que estàs fent, si no, el resultat és diferent. Hi ha evidència d'això, ja.
Sí, eh?
Sí.
Si no estàs...
Hi ha d'haver una connexió ment-múscul.
Uau.
Clar, si estàs allà amb el mòbil i fent... Saps?
Bueno, clar, suposo notar el moviment també, no? I que ho facis bé.
Sí.
Molt bé, molt bé. Més cosetes, m'està agradant això.
aquesta és una miqueta més difícil. Ai. Tinc una lesió i el metge m'ha dit que he de fer repòs total. He de fer-li cas?
Home, sí, no? Si t'ho ha dit el metge.
El professional.
Però entenc que després hi haurà el punt de la rehabilitació del múscul i tot això.
Mm-hmm. Vale. Els metges que recomanen repòs total, jo personalment no me'n refiaria molt. Perquè pensa que, vale, tens una lesió d'ombro. Vale, això vol dir que haig de fer repòs total? O sigui, puc fer entrenament de cames, no?, per exemple.
Ah, clar.
O anar a caminar. Depèn també de la lesió, no? Però és important que si parem totalment, hi ha diferents coses, com per exemple l'atròfia muscular, que és el que es redueix el volum del múscul, la pèrdua de flexibilitat i el rang de moviment de l'articulació. I això mateix fa que la recuperació encara sigui més lenta.
Vale.
Vale, llavors, un repòs total... A veure, ha de ser una lesió supergreu, realment. Clar. Llavors, els metges aquests que a la mínima cosa... No, repòs total. Sobretot quan és gent més gran, en seguida els hi diu, repòs total. Perquè no volen arriscar-se que... No sé, potser facin algun mal gest o alguna
cosa. Ja. No, però sí que és veritat que si t'has... Jo què sé, si tens una lesió al canell, pots córrer. Igualment.
Exacte, sí, que hi ha gent, no, estic lesionada, ja paro totalment.
Ja està.
I a part de a nivell físic, també a nivell psicològic, pots entrar en un estat mental d'estrès, ansietat, perquè tu quan fas activitat física es segrega les endorfines, que són com els antidepressius naturals. Llavors, si tu deixes de moure't totalment, doncs aquesta part psicològica també afecta.
Llavors, els experts d'exercici... et poden també recomanar exercicis tenint en compte la lesió, també. No?
Exacte, sí. bueno, depèn de la formació del professional, no? Però, clar, això ja seria en l'àmbit aquest més de fisioterapeuta i tot això.
Clar.
Vale.
Què més, què més?
Aquesta encara és més complicada.
Home!
El metge m'ha dit que no podré caminar amb normalitat mai més. Tu creus que podré?
Ai. Segur que sí. O sigui, potser amb normalitat 100% no, però segur que fent exercici això recupera molt, no? Mm-hmm. No sé que sigui alguna lesió greu o alguna cosa així.
Vale. Aquí vull deixar clara dues coses. Una, vivim en un món que només existeixen dues coses, l'energia i la matèria. Vale? I la matèria no és res més que energia molt condensada. Vale? Llavors, els pensaments són energia en forma d'ones. Vale? Llavors, el que pensem repetidament al final s'acaba materialitzant d'alguna manera. No? Per aquesta banda, deixem això clar. I després tenim el que es diu l'efecte Pigmalió. Saps què és?
Em sona el nom, però no...
És un fenomen psicològic en el que les creences i les expectatives d'una altra persona et poden influenciar a tu en el teu comportament.
Vale.
Vale? Llavors, si ajuntem aquestes dues idees, al final portem el que és... Clar, si a tu et diuen que no pots fer alguna cosa, ja et condiciona. Vale? I et condiciona perquè, a més, t'ho diu un metge. T'ho diu algú important, no? I això fa que tu tinguis pensaments negatius i ja et poses aquesta creença limitant que no et permet tenir aquesta possibilitat de, bueno, algun dia em recuperaré, no? Llavors, no sé, jo crec que tot és possible, si tu creus mentalment.
Que bé.
La veritat. Sí, sí, o sigui, al final les limitacions suposa un mateix.
Ja. Yeah. Sí, sí, clar. O sigui, si penses que no i et resignes... Evidentment, no.
És com algo que, per exemple, tu tens por que et passi alguna cosa i tens molta por, només tens pensaments d'això i acaba passant. Per què? Perquè mentalment ja ho has creat.
Ja.
I acaba passant. M'estic anant una mica a l'espiritualitat,
La llei de l'atracció.
La llei de l'atracció, tal qual, sí, sí, sí. Al final tu manifestes allò que penses repetidament. O sigui, mai passa algo que tu anteriorment a la teva ment ja ho has pensat, encara que sigui inconscientment. Perquè, clar, dius, hòstia, doncs jo, no sé, vaig tenir un accident de cotxe. Doncs pues potser inconscientment tu ja tenies aquest pensament. No exactament d'això, però aquesta por, per exemple, de quan estàs conduint.
Ja. Yeah. Doncs sempre positius, ja ho sabem.
Sempre positiu, nunca negatiu.
Exacte. Alguna més, Luna?
Sí, tinc diverses més, però si vols fem una més o...
Un parell, potser.
Un parell?
Sí.
Vale. Vale, porto un any anant al gimnàs, venint regularment al gimnàs, i no noto progrés. Per què pot ser?
Pot ser, perquè no... Mira, perquè la teva ment no està connectada.
Bona, bona aquesta.
O perquè no estiguis fent l'exercici bé o un exercici que et motivi a seguir coses així.
Mm-hmm.
Què més pot ser, aviam? Que després del gimnàs t'inflis a McDonald's.
L'alimentació.
Mm-hmm. Ja està.
Vale.
Bueno, segur que n'hi ha més, però en tinc tres.
Estan totes bé, eh?
Toma.
Hi ha, per exemple, que no estàs fent l'exercici amb la intensitat que requereixes. Per exemple, fas un exercici amb, per exemple, aixecant 20 quilos, per dir-te alguna cosa. I al principi et costava molt i ara, bueno, fas les repeticions i ja està. Bueno, doncs potser hauries d'augmentar aquest pes, no? O sigui, augmentar la intensitat. Després, el volum. Potser hauries de fer més exercicis d'aquell grup muscular. Vale. Després també tenim la freqüència. Pensem a vegades, sí, jo sóc regular, però només fas potser 3 cops a la setmana. I si tu vols potser augmentar més, doncs necessites 4 o 5 dies a la setmana. Depèn. O només estàs 45 minuts, potser necessites 1 hora 30.
Uh-huh.
Vale. I després també, molt important, hi ha el fet de variar d'exercicis. Perquè hi ha molta gent que té la mateixa rutina des de fa un any. Clar, i al final sempre estàs estimulant els músculs de la mateixa manera. Hi ha fibres, per exemple, que no les fas tant servir. O sigui, depèn de l'exercici, al final acabes tirant més d'unes fibres o d'unes altres.
I s'acostumen? O sigui, jo si faig el típic moviment aquest de pesa, hi haurà algun moment que el meu múscul dirà, escolta'm, això ja no... A part del pes, que no afecti tant l'exercici.
Clar, sí, sí, al final s'acostuma i és això el que té. Quan nosaltres volem, per exemple, hipertrofiar, no? Tenir més múscul... El que necessita el cos sempre és una adaptació a partir d'una resistència superior a la que ja ha tingut anteriorment.
Uh-huh.
Això, bueno, ve dels antepassats. Per exemple, tu volies jo què sé, queies i se't queia un arbre a sobre, per dir-te alguna...
Sí, coses que passen normalment.
Sí. Vull dir, fa molts anys, no? Llavors, clar, tu intentaves treure l'arbre, intentaves, i al final el treies, vale? Doncs això fa que hi hagi una adaptació al múscul, perquè, clar, ha tingut una resistència molt forta, perquè així, el pròxim cop, si et passa alguna cosa similar, tu tinguis aquesta força.
Vale.
Vale? Llavors, ve d'aquí. Per això és important, això, la variació d'exercicis, perquè al final són moviments diferents. I amb això vull dir una cosa, i és que si només fas exercicis a les màquines, aquestes guiades de les típiques a la musculació, aïlla massa el múscul. O sigui, per exemple, aquest que estàs assegut i has d'extendre les cames, sí, que és per fer quàdriceps, clar, és que només estàs fent quàdriceps. O sigui, tu estàs allà assegut i només estàs aïllant aquell múscul. Vale. En canvi, si tu fas una sentadilla, tu estàs fent quàdriceps, estàs fent glutis, adductors i abductors també, perquè al final, perquè els genolls no se te'n vagin endins o en fora, aquests músculs el que et fan és estabilitzar-te. Llavors, també recomano això, que la gent no només faci màquines, sinó que faci també moviments més... bueno, això amb pes lliure o poliarticulars, que els hi diu, no? Que fa, pues, implica cadera, implica genolls...
Perquè que no he entès el del múscul aïllat. Què passa si només faig el quàdriceps i no faig...
Que no és funcional.
No és funcional,
no és funcional.
Tindré un múscul fort aquí, però
és com,
no,
per exemple, imagina't, faig un entrenament d'esquena.
Vale.
Vale? I faig el jalón, per exemple, aquest que és assegut i has d'agafar una barra de dalt,
sí,
i has de baixar-la.
Sí.
Vale? Faig el rem, que és assegut també, i faig el rem.
Uh-huh.
No sé què més. Per exemple, la politja alta, que agafes la barra i amb els braços estirats,
vale,
has de baixar-la. Vale? I buah, faig amb molts quilos. Vale? I cada cop faig amb més, faig amb més. Però després et faig fer una dominada i no pots fer ni cinc.
Vale.
I la dominada és un exercici que al final implica més músculs. Vale? Implica, pues, tenir les cames estirades, implica quadriceps, implica glutis, implica abdomen, sobretot.
Tot això implica la dominada... Ja ho sé per què no les puc fer, doncs jo només feia força.
Clar, o sigui, força d'esquena tens, però has de comprimir tot el cos, perquè si no, o sigui, tu per pujar, el cos ha d'estar super tens.
Clar.
Per poder pujar. Si no, és com...
Vale.
Saps què t'ho vull dir?
Per això no em surt tan bé, és això.
De fet, també, la dominada, si la fas bé, és l'exercici que més activació de l'abdomen té.
Wow.
La dominada.
Sí, eh?
I sembla que no, eh?
Ja, ja, l'abdominal no li feia ni cas. Jo
clar, perquè, em deixava perquè portar. Perquè si puges amb l'esquena arquejada...
Clar.
Però en veritat, si la fas bé, que és activant bé l'abdomen i les cames una miqueta endavant...
Vale, vale. Està costant explicar-ho així per ràdio, eh?
Clar,
la Luna m'està fent tots, sí, els braços. No sé si a casa ho estem entenent, però... Vale, doncs Luna, última pregunta.
Vale. Vale, això no és una pregunta com a tal, però em ve algú i em diu, uau, Luna, jo és que això de fer exercici, és que no tinc diners. O sigui, per pagar 50 euros al mes, jo no tinc diners.
Has de prioritzar.
Yeah. Prioridades. Primer de tot, que no cal tenir ni diners per ser actiu. O sigui, si tu, per exemple, vols fer cardio, pots anar a caminar una hora, dues hores, el que sigui, o pots anar a córrer. I després, si vols fer força, tens la calistènia, que la calistènia no deixa de ser fer força amb el teu propi pes corporal. A qualsevol poble tens unes barres per fer calistènia.
Sí, eh? A tot arreu.
A tot arreu. I ara més, des de la pandèmia, tot això. Que mira, això, són gratis, estàs a l'aire lliure... A qualsevol lloc les pots trobar. Això que dius, no, és que m'he anat de vacances, no he pogut fer res. Vagis on vagis de vacances, sempre hi ha alguna cosa per fer. Llavors, això. I després el tema de la prioritat, que has dit tu.
I els vídeos de YouTube, el típic tutorial, el recomanes o no?
De què?
No sé. Ejercicios de pilates media hora. Està bé seguir això? És gratis, també? Però...
Sí, el que passa que jo crec que has de tenir un mínim de consciència corporal, perquè hi ha gent que, bueno, fa temps que no fa exercici, es posa a fer això, i el dia següent, jo què sé, li agafa una ciàtica que flipes o s'enganxa d'algun lloc, perquè, clar, no té aquesta consciència de dir, vale, fa temps que no faig exercici, puc arribar fins aquí. Hi ha gent que no es posa límits, i, clar, el dia següent s'ho troba, no?, que ja té aquests problemes. Llavors, jo crec que amb consciència pot estar bé, però pot estar bé per iniciar-te, jo crec. Però així, per al final, si vols tenir una evolució o millorar, no crec que puguis avançar molt.
Qualitat es paga. Doncs moltes gràcies, Luna, per les preguntetes que hem respost avui. Hem après moltíssim, almenys jo. I t'espero d'aquí 15 dies un altre cop.
Perfecte.
Amb la Judit, ja esperem.
Bien.
Adéu-siau.
Adéu, vagi bé.
És el moment d'amenitzar el que és el Penedès cap de setmana i ho fem, com és tradició, amb la tertúlia de bar preferida, anomenada també Cafè amb Sal, que de normal ens acompanya una trista i sola persona. Ens falten persones que vulguin venir, però no ens ha deixat avui el Roger Font. Bon dia, Roger Font.
Bon dia.
Avui ens has portat gent.
Bueno, sí, jo
va,
crec que sí.
Va, presenta,
jo? No, bueno, em fallis doncs, presentar.
El Roger sisplau. Ha vingut sol, ha vingut amb la Mariona Gusí.
Hola!
I l'Arnau Botet, bravo!
Hola.
Què tal, nois? Quina il·lusió. Feia dies. Bueno, feia dies jo, perquè sabeu que he estat convalescent. Estic convalescent?
Bueno, no sé si és convalescent
quan, o... Com pulpo?
Sí.
S'acepta pulpo.
Com et van posar la... No, ara no em sortirà.
Quan em van posar el què?
No, què et van posar? Que ets invàlida permanent. No,
tinc un paper al CatSalut que posa que sóc discapacitada ocular, invàlida temporal.
Temporal.
No sé si és temporal, mira, no?
És temporal, és el meu carnet ara mateix. No, és que jo sóc discapacitada ocular. Aparco en... No, que no puc conduir. No, bueno, és igual.
Jo el meu cotxe no te'l deixo,
no, no, faríem bé. Doncs el Cafè amb Sal, com ja sabeu, és tradició que els nostres tertulians portin una sorpresa i una recomanació, així que avui espero que no sigui menys per part d'aquestes personasses que han vingut avui. No sé qui vol començar.
Jo no, eh?
Ah, no, perquè tu ja...
Arnau,
va, començo jo.
Arnau, què ens portes?
El gran comença.
Doncs començo que...
Perdó.
M'ha costat una mica entrar. La recomanació, que a més ara és tardor, temps de castanyes i aquestes coses, que aneu al Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera, molt a fer bé. Un passeig entre fagedes i castanyers.
Que maco.
Tot i que hi ha accessos de regulacions i... Ai, regulacions d'accessos, perdó, i, però podeu anar-hi, igualment. I hi ha activitats, hi ha tallers, hi ha sortides guiades, i potser amb una sortida guiada us trobeu a l'Arnau Mundet, saps què vull dir-te?
Ah, sí?
Sí.
I què fas?
Sortides guiades per allà, i explico la tardor,
ah,
i
sí?
Com hem de passejar amb cura, i porteu el gos lligat, i no piqueu els arbres amb pals... No
però
ja va
bé, explica-ho bé, o sigui...
A veure, si hem d'explicar-ho bé, expliquem-ho des del principi.
Va, sí.
Parc Natural del Montseny, Santa Fe del Montseny, Font Martina... Bueno, és com un lloc que hi va molta gent de Barcelona...
És bueno, maquíssim.
Turó de l'Home...
I ara, quan surt en Tomàs Molina per TV3 i diu... Ja hi ha els fajos de color vermell i és preciós, i envien una foto...
L'envies tu, la foto?
No, jo no.
Gent. Però podria ser-ho, eh?
Podria ser-ho. O que gent m'envia un vídeo allò... Bon dia, són les 8 del matí des de Santa Fe del Montseny. Bueno, i després va molta gent i ho han regulat aquest any per primer cop i ja en fan un punt d'acollida a Fogàs, a baix al retorn del punt d'informació, i allà hi ha educadors ambientals que fem tallers, activitats, també hi ha rutes amb bicicleta elèctrica, i una d'aquestes activitats és unes rutes guiades que algun cop, algun dia les faig jo, o sigui que bàsicament això.
No, hi podríem anar, no, Judit, algun dia?
I tant.
És prou interessant, eh?
Sí.
Cada cap de setmana o només ara a tardor?
Ara, fins al 3 de desembre ho anirem fent, això.
Molt bé.
I... Bueno, fins al 3. I res, i anar fent. Però
abrigueu-vos, si aneu.
Sí,
fa fred.
Fa fred. Comprat amb aquí.
Comprat
amb el Penedès, fa fresqueta. Però, bueno, no, però bàsicament és per ensenyar a la gent a veure què es poden trobar. És dura una horeta, eh? Tampoc és una cosa que sigui gaire llarga. Però com han d'anar? Perquè la gent agafa les castanyes dels arbres, explicar-los que tenen propietari, que portin el gos lligat, que no llencin pedres, que no piquin els arbres, que no arrenquin coses, etcètera.
Que no abracin les escorces de l'arbre.
Ah, exacte.
Els quibis.
És que no sé quin poble d'Espanya hi havia un lloc que es va fer superfamós perquè hi havia unes sequoies i la gent ara va abraçar els arbres
ho
i diuen que no ho facin, si us plau, que si no arrenquen l'escorça i fan malbé a l'arbre.
Sí, una mica massa d'això tampoc...
Va... La societat.
Però val a dir, ara aquí em posaré més místic una miqueta, que diuen estudis científics provats, que quan t'abraces un arbre, els compostos aromàtics que té l'escorça venen cap a tu i els respires, i que també són guaridors, per una part. No?
Ah, vull dir,
no pots tu, Roger, que tractes amb fusta i vi i aquestes coses, també, és una mica
i
això.
Hippie.
Aquest hippie. Mica,
bàsicament,
ho tinc tot.
Ho tens tot? Doncs això, diuen que va bé. Però, per altra banda, clar, si tu em vas abraçar la mateixa pobra sequoia, arrenquen l'escorça de l'arbre, compactes el terra i al final te l'acabes carregant. Recomanació, aneu a passejar per la muntanya, feu un lloc que no siguin gaire massificats i porteu-vos bé.
I pels camins marcats, si us plau.
I pels camins marcats.
I lligueu el gos.
Lligueu el gos i aquestes coses. Lligueu el gos amb raó, no és perquè lligueu el gos perquè tinguem mania als gossos.
No, però
perquè no tema, molestin a la fauna.
I els bolets, com el teniu allà?
Està fotut, no ha plogut gaire i no n'hi ha. N'hi ha molt pocs, n'hi ha molt pocs.
Llàstima.
Sí, sí, sí.
Què hem de fer perquè ens ho facis tu? Hem de demanar per tu en algun lloc?
Hem de demanar.
No, heu de venir allà i estar de sort, bàsicament.
Ah, no, però jo vull que ens atenguis tu.
Bueno, podem concertar-ho.
Ah, concertem
sí, una visita. No patiu.
Arnau Mundet a Instagram.
Arnau Mundet a Instagram i fem sortides guiades i dius hola. Que...
Hola, mira, sí. Sóc la Judit i el Roger, ens agradaria que
ens expliquessis. Ens agradaria fer una passejada i ja està. Sí, sí.
Vale,
és gratis?
No, 3 euros, Mariona, 3 euros.
Oh!
Però que és supereconòmic. Oh, una hora amb mi, 3 euros.
Home, és que encara em sembla barat. Encara em sembla barat.
És com regalat, quasi.
Oh, per favor.
I de quanta gent? Molt gran, el grup?
No, fem grups reduïts sempre.
Reduïts?
Grups familiars. No, com a molt 20 persones fem.
Ostres, 20 persones, és com un ramat, això,
Sí, ramadet.
Depèn
però, bueno,
de com et surti el grup.
Tampoc, sí, però els grups que hem fet ara, com a molt 5-10 persones, tampoc fem grups gaire grossos i ja està. I també hi ha tallers, a part de jo fent aquestes coses, hi ha un taller que fan el tritó del Montseny amb guix, i n'hi ha un altre que també fan menjadores d'ocells, vull dir que, bueno, i és com per treure gent d'aquestes zones tan massificades, que la gent vol la foto del lloc típic. Doncs han muntat això per primer cop, que està molt bé.
És una bona idea.
És una bona idea.
Home, la zona de Santa Fe és molt maca, eh?
És molt xulo, és molt xulo. Hi he anat avui, eh? Hi ha un problema, el pantà està sec. Vull dir, si la gent hi va per la foto del pantà, està totalment sec, perquè fa 3 anys que no plou de veritat, quasi bé. Però està molt, està xulo. I comença a estar de tardor amb colors molt macos. I avui he anat amb una sortida amb un grup escolar i ha estat molt xulo.
Bueno, clar, dius, aquí diu avui, diu ahir, perquè últimament, ahir, és, no? Ahir, és que això de ja t'entenc, és que últimament tot costa molt.
És que no paro de treballar.
Ja no, no saps on mateix també
no dorm, fatal, pobre,
fatal,
no
dorm. Fatal. Però bueno, anem fent.
Molt bé, m'agrada molt.
Això era la recomanació, I la sorpresa també, faig totes les dues coses.
Vinga.
No, és que ara tinc...
Doncs vinga, ja
està embalat, endavant.
Això del canvi d'hora, que jo, pum, saps?
Quin canvi d'hora? Quan és això?
No,
què vol dir?
Aquestes setmanes. Que no t'has
enterat. Canvi d'hora?
Mare de Déu.
Canvi d'hora, pim-pam, canvi d'hora.
És que vaig molt perdut.
Ja deia jo que havies arribat just. Bueno, canvi d'hora, que jo no ho sabia. I clar, el dia es farà més fosc, més d'hora i aquestes coses. Bueno, arriba l'hivern.
Ara sí, sí. No, el canvi d'hora és aquest cap de setmana.
Ah, vale.
Sí, cada setmana. I ara ja comença a fer-se fosc, allò que a les 5 de la tarda ja és fosc, si treballes fins a les 6 ja no veus el sol en cap moment.
Però també és romàntic aquest temps. Bueno, a mi òbviament no m'agrada tampoc que hi hagi tantes hores de foscor, però és que si tinguéssim tot l'any l'estiu ens avorriríem molt.
Torna...
S'està mirant la Judit com dient. Però
tot l'any de primavera.
Molt melancòlica, ha baixat de molta expressivitat, molt ràpid. Pum.
Sí. La Mariona està intentant trobar-li el costat positiu a que canviï l'hora.
Exacte.
Jo ho entenc, però no, jo porto molt malament que després de dinar ja quasi sigui fos, faci fred.
Com més fred, més t'arrauleixes algú, eh?
Ai, sí que està melancòlica.
El roce, sí, el roce fa el carinyo.
Està melancòlica, eh?
Estic així.
A mi m'agrada el Nadal.
Ha tret les espelmes.
El Nadal, jo ja compraria coses de Nadal. El Tiger
hi ha
unes tassetes que pots pintar de Nadal, no sé si ho heu vist.
LOL.
Xulíssima.
Bueno, mira, l'altre dia vaig veure que l'Albiol vol posar l'arbre més gran de tot Espanya.
A Badalona.
De tot l'univers, va dir.
De tot l'univers.
Va dir, l'alcalde... No sé imitar. Però va dir, l'alcalde de no sé on va poner el más alto d'Espanya, jo pondré el más alto de l'universo. Farem.
Que va comparar el Nadal amb ell, amb Vigo. Londres...
Què dius?
En París i Nova York.
Estem parlant de senyores nadalenques, eh?
Mare de Déu.
I quan hem sentit nosaltres Badalona com a ciutat nadalenca? Mai.
Bueno, hi haurem d'anar, escolta.
Sí, sí. Allà al pont del petroli, vinga.
Farem turisme.
La Mariona no ho diu, però l'altre dia vam anar a Barcelona I em va fer... Bueno, vam frenar. No vam entrar-hi, però oh, aquella no botiga que és tot l'any Nadal...
Clar, ah, sí, que està allà al costat de l'Església del Pi. No sé el nom perquè és impronunciable, és alemany.
És impronunciable, és una
però
cosa alemanya.
Però funciona tot l'any i
agafa... I és Nadal tot l'any allà.
Sí, és tot l'any Nadal i tiren tot de figuretes que venen amb fusta, que és típic d'Alemanya.
I moltes boles de Nadal.
Està ple cada any. Mare, hi ha tions i tot.
Hi ha
tions, per penjar l'arbre de Nadal. M'encanta aquella botiga, vull dir, aniria 31 de juliol.
I com qui no vol la cosa, vam acabar-hi passant per davant. I dic
però no vau entrar?
No, perquè m'hi vaig negar,
No, estava tancat, Arnau, digues la veritat.
Estava tancat. Ah. No m'hagués pogut negar, m'hagués pogut quedar fora en tot cas, però hagués entrat.
No t'agrada la decoració nadalenca?
És que em va agobiar una miqueta aquella botiga.
És que l'Arnau i consumisme és com... En...
No, ja
em va agobiar una miqueta.
Residu zero, consumisme...
És que a més és com, et posa com en fila, una darrere l'altra, sí. I has de vigilar de no trencar cap bola, perquè posa, si lo rompes, lo pagas. I aquelles boles de vidre...
Quin estrès!
Allò en toques una i en trenca 100 de cop allà. Estan totes penjades juntes, a més a més.
També ho anuncien en català, però és que l'Arnau com vol que una cosa sigui més èpica, la diu en
castellà. L'espanyol sempre sona més dur.
Sempre sona més dur tot.
Els insults, sobretot.
Sí, sí.
Si lo rompes, lo pagues.
Si lo rompes, lo pagues. És que segur que li deu ser en alemany.
Sí, clar. Si ho trenques, ho pagues.
Si ho trenques, ho pagues.
És suavitzat, és suavitzat.
Si et va bé, si et va bé.
Si t'anés bé, ja ho parlem. Si lo rompes, lo pagues.
Bueno, aneu, és una experiència, és una experiència. Hi ha coses xules, ara. Hi ha coses xules.
Que de fet ja hi ha llums
i cares. Coses xules i molt cares.
I a Vilafranca, i a Vilafranca, a Vilafranca també n'han posat ja.
Ja, ja comencen.
Mira, la meva sorpresa, ja l'he deixat anar. Doncs sí. A Vilafranca ja hi ha llums nadalenques, que ja ho puc entendre perquè la gent de la brigada, suposo que al final, van a tope i, mira, si ho fan a poc, no han d'estar dues setmanes a tope només posant llums. Però sí, sí, alguna coseta hi ha, eh?
Mare de Déu. Jo és que cada dia...
Cada any ens ho diuen abans, perquè sempre és una sorpresa el que fem sala, això. Sí. I cada any comença abans.
L'any que ve, festa major amb llums nadalenques.
T'imagines?
Us diré una cosa,
que ja no les treguis.
No que les treguis, no les treguis.
Espinelves no les treuen, eh?
No les treuen?
Algunes, les lletres d'allà fora de Fira d'Espinelves sí, però les del mig del poble no.
Quants habitants té?
200.
Doncs ja està. El millor que tenen és l'avet, no? Doncs s'ha d'aprofitar tot l'any.
Sí, però no es treuen. Les dos carrers no es treuen.
T'imagines? Una o dues persones voluntàries allà penjant els llums i ja està, eh?
Amb això ja fan.
Ja està. No, és que és un carrer, tampoc és gaire, però... Vaig pensar, mira, està bé, perquè al final es deu fondre alguna bombeta durant l'any, la canvien i... Pum, ja està.
Però que no ho fan amb leds, això, ja.
No, amb bombetes d'antes, de, vull
ah,
dir,
sí?
del 1900. Vull dir, encara porta Edison, són les primeres, saps? Sí.
I a les huelles del Thomas.
Un poble una mica igual de carca que puntons.
No,
ah, sí?
Ui, hi ha una mica de merderes, però no estic gaire al cas,
Home,
no estic gaire al cas.
Una moció de censura.
Però hi ha hagut una moció de censura amb els mateixos del mateix partit.
Sauto.
Bueno, sí. Que eres alcalde, un que no va sortir a les eleccions perquè era el tercer de la llista i havien entrat els dos primers i havien plegat i el que era tercer va quedar-se i ara és alcalde. No ho sé, jo sé tot d'oïda, m'he d'informar.
Ai, això a les ciutats grans no ens passa.
No, però això t'has d'informar i venir a explicar-ho.
Sí,
aquí,
sí,
això
sí, m'he d'informar fort.
Podem fer notícies del Montseny?
El
noticiero
de...
Sí, sí,
l'Arnau es posarà al dia d'això.
I res, ja està.
Clar, ens fas la crònica, Arnau.
Jo vull fer una pregunta.
Un viatge especial.
De la teva vida, quantes hores t'hi passes allà al Montseny? Moltes o què?
El 50%. No?
Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
No tant, eh?
Una mica exagerat, aquí.
Un 25%, va. Sí, un 25%, 30.
És molt.
3 matins a la setmana.
3 matins a la setmana i algun cap de setmana.
I algun cap de setmana, sí, cert.
Però encara vas a Vic?
A Vic? Per què?
No feies de profe o alguna cosa allà?
Havia de...
No.
Què dius?
Per què parlem de mi?
Sí, igual, la gent de Vilafranca...
Sí.
No, sempre t'enfades perquè et coneixen com el marit de la Gusi? Doncs ara
sí,
pot
no.
ser l'Arnau, profe
no,
de Vic, ex-profe de Vic.
No, perquè no vaig arribar a començar mai. No.
Ostres.
Hi havia la proposta i al final vaig declinar-la.
És que no pot ser profe i a la vegada treballar com a autònom amb aquestes activitats d'educador ambiental que fas.
Era aquesta la realitat.
I fer fotos d'ocells
per omplir Instagram.
Sí. Bueno,
suposo que aquestes fotos les vens.
No.
És de hobby, allò de...
És de hobby.
Què
dius?
És un hobby més arrelat, no?
Molt arrelat, sí. Avui no és... Ahir.
O un dia d'aquests.
Que he vist com un món paral·lel, que ja no...
Sí, jo també.
Em vaig emportar la càmera a Santa Fe i abans de començar a fer feina vaig fer unes quantes fotos d'ocells. I ja està. Mira, pim-pam.
Màgia de treballar a l'aire.
I quan anem de viatge també m'emporto la càmera gran.
Sí,
això ja molesta més, no?
Discussió eterna, eh?
Sí, això ja és més molest.
Ja, perquè si vol fotos la Mariona, clar, s'ha de posar molt lluny
Perquè l'objectiu és molt llarg.
Perquè l'objectiu és molt llarg, saps? No, Mariona, posa't allà, aquell arbre. Dic, allà, dic, sí, sí, ja, sortiràs bé, no pateixis.
No, no pots desmuntar l'objectiu, o què?
Sí, però...
Sí, però has de portar dos objectius.
Una bogeria, no?
Clar, vull dir, l'aeroport ens miren raro.
On va ser? On va ser? Al Marroc. Al Marroc em van obrir la maleta i em van dir, per què és això?
Que és la NASA. Una llanterna,
sí. I diu, és una llanterna o alguna cosa. I dic, no, dic, és un objectiu per fer fotos.
Però és de veritat?
És gros, de veritat.
Com els xinos aquells que
sí, pot... Sí,
allò gros. Sí, gros. De, de fotoperiodista.
Dos pams. Dos pams i algo.
Dos pams d'objectiu, eh?
Sí, de paparazzi sí, sí. Amagat espiant la Britney Spears?
Sí, pues... pots fer... Bueno,
allò, darrere dels matolls, allà.
Sí, 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 allà hi ha la nau.
És això, allà parat. Així,
però en comptes de Britney Spears, fotografia el cap blau.
El pit roig.
Perquè només són... ocells?
No, si trobo altres animals, també.
Què, han de ser sí. Amades?
No, no, no necessàriament. No. Granotes, també.
Granotes també t'agraden.
Sí. Serps. Bueno, que surt, és que depèn.
Serps, clar, el que trobis, tampoc.
Salamandres, algun cop, també.
Esquirols.
Bueno, esquirols, el que surti. Ocells és més, diguéssim.
Ocells t'agraden més?
No, no és que m'agradin, però és, no. Més fàcil. És més fàcil. Però d'altres animals, sí, n'hem fet d'altres, també.
Hi ha un llenguatge amb tot el tema dels birders.
Que virols.
Birders.
O sigui...
Ocellaires.
Si tu fas una foto amb un ocell que no li has fet mai, és un hit.
No, és un bimbo. És un... Si veus...
Un bimbo? Mira, ja comencem malament.
Un hit ho dic jo perquè m'emociono, però...
Ah, vale.
Ai, ai, pixó.
Doncs hi ha un sublenguatge dels birders
del
per l'Arnau.
Però quan tu no veus un ocell per primer cop a la teva vida, no cal que li facis foto, vols veure només en prismàtics, dius que has fet un bimbo.
Un bimbo.
Sí.
Bimbo. I per què bimbo?
Perquè hi ha una història, el pròxim dia us la porto, vale. Perquè hi ha un
però és molt divertit
un relat a darrere.
I que comenci la gent gran fluixet per no espantar els ocells.
Ah, clar.
Un bimbo. Ets un bimbo.
Allà a l'esquerra, un corriol
és una experiència.
En cama negra. I després tothom va cap allà. Oh.
Voldries treure sí. Tota l'emoció, saps?
No pots,
no pots.
Però aquests noms tenen noms, podrien ser ocells o bolets, no?
Sí.
Tenen com
sí.
Els mateixos noms.
Sí, sí, sí,
sí,
sí. Sí,
estic d'acord amb això.
Sí, una miqueta, sí. I ara pensava, no me'n recordo com, quin ocell era, però era com un molt estrany que va arribar a Manlleu i estava allà amagat, però estava a la sortida del canal industrial en un lloc que no és gaire maco. I vam anar-hi... I just estàvem allà, i estàvem allà parats amb el meu pare, i tot plegat va venir un senyor per darrere, així com d'incògnit, diu, que esteu aquí per l'ocell, també.
Ai, que també hi era.
Vine, com rotllo, saps? Secta. Està aquí sota, ai, està aquí sota.
És el mundillo, eh? És un món molt friqui.
I tot de gent allà, saps?
I tot
de...
Ja,
és un món sí. Maco, però molt friqui.
Hi ha grups de WhatsApp, també, que diuen, ja, s'ha vist un no sé què.
No fotis.
Sí,
s'ha
sí,
vist
sí.
Un... No sé. Camagrós.
És com allò dels Pokémon, l'època dels Pokémon.
És una mica Pokémon,
és
una mica Pokémon.
Doncs hi ha Poképarades, però amb ocells.
És una mica Pokémon.
Que fort,
sí, sí.
Que fort.
Però bonic, és molt bonic.
És que quan no estàs al mundillo i t'expliquen aquestes coses, és sorprenent, ser... eh? És fortíssim.
És divertit.
T'has d'haver acostumat, però...
Sí. Bueno, el primer sí, que vaig dir bimbo, diu, què? Brenem.
Que brenem?
No.
Un pa bimbo.
Como queso.
On està la Nutella?
Dic, no, és aquell ocell d'allà. Diu, bueno.
Ah, bueno, doncs no me'n menjaré.
Però tu tens molts bimbos, vull dir, no?
Clar, tens molta... Sí,
bueno, estan bons, els ocells.
Ah.
Tu menges ocells?
No, però les perdius estan bones.
Sí,
ah, perdius també n'he fet alguna foto. Perquè com que les deixen anar i són més confiades, les perdius són d'aquestes fàcils. Sí, sí. Ja està.
Ja no és un bimbo.
Vaja, els ullets. No.
Ui, quina xapa de...
Seguirem amb els ocells.
Avui, l'entrevista a l'Arnau.
Un dia vens i ens expliques llenguatge de birders d'aquests.
Vale.
Birders?
Ocellaires.
Ocellaires.
I en castellà?
Pajareros.
No! Que lleig!
El pajarero, no?
És com un nom de dolent d'en Batman, eh? El pajarero.
L'espanyol sempre ho fa dolent, és increïble.
Podria ser nom de bar, eh?
El pajarero. De lunes a domingo.
O de beguda alcohòlica en plan...
Com un pajarero.
Absenta o pajarero,
què quieres? Me pones un pajarero.
Pajarero.
Ai, que dolents que sou.
Ai, una altra recomanació.
I tant, Arnau.
Ostres,
tu, com se't passa?
Què és això avui?
No, allò que vam anar a veure l'altre dia, que era tan xulo.
Ah.
A Sant Quirze de Besora. Allà fan la Ratafia.
La Ratafia Bosc.
Que fan visites guiades.
On la fan?
Ah, molt bé.
Jo sé que
som
més de vi i cava, però allà és, i aquell senyor ho viu molt, i té els llibres de comptabilitat del seu rebesavi, allà
és
encara,
molt fort.
Que la Maria diu, això s'hauria de tenir en un museu. Fort. I aquell senyor li va dir,
no,
t'equivoques.
S'han de fer servir, s'han
diu,
de veure,
això s'ha d'estar aquí i s'ha de tocar.
S'ha de
diu, si xafa és perquè els hem fet servir. I
molt
punto.
Bé.
Pues clar, clar que sí.
I molt xulo.
Aquell senyor és l'amo, en sèrio. O sigui, li encanta més ensenyar
i a més a més, connexió amb Vilafranca del Penedès, perquè fan servir botes Turner fetes al Molí d'en Rovira.
Sí, bueno.
Allà, no, sí, davant de l'empresa. Sempre dic l'empresa.
Sí, sempre com la meva empresa. Però bueno,
és meu, eh? Aviam, aviam. Però és l'empresa on jo treballo. Sí, sí, estan allà. Sí. Estan allà davant.
Doncs sí, sí, fan servir botes de Vilafranca i fan visites guiades a Ratafia Bosc. Són molt trempats. I endavant.
Va complet amb la Renfe. Ratafia Bosc més tornaria a Tornar, saps?
Sí. Aquí això fa. Podria ser bo, eh?
Això seria, sí.
Està una mica llunyà, però...
Sí, sí,
però
sí.
La gent li podria agradar perfectament. Nosaltres ens ho vam passar molt bé.
Recomanació. Sí,
és
sí.
Que vam regalar la ratafia al nostre casament, llavors... Vam dir,
és veritat,
no, és
veritat.
No, la Bosc.
Era Bosc.
Ah, era Bosc.
Era una il·lusió.
Era. Encara no l'he begut,
eh? Bueno, això és per emergències.
Això és raro, eh?
Perquè us en recordareu de nosaltres un dia random.
No, ja et dic jo que no.
Xarrup de ratafia.
Aquesta setmana caurà.
Molt bé.
Bueno, no sabem quina setmana. Jo me'n recordo molt perquè la meva última nit abans de quedar-me cega la vaig passar amb vosaltres.
Sí.
Va ser la meva última nit. Sí. Les fotos a la nevera.
Esperem que
allà, amb dos ulls, l'endemà ja només en tenia un.
Ah, però tu vas passar bé, eh?
Home, em vaig posar cega, nen. Imagina't. En fi, seguim amb més consells. Bueno,
sí, vols dir que tenim temps?
Bueno, haurem de marxar.
No callem.
Abans de marxar, voleu dir el que havíeu pensat?
Bueno, jo, sí. Mira, sí que havia pensat una cosa i jo també sóc bastant anticonsumista i aquestes coses, i la meva recomanació és que no us compreu roba, que ja teniu roba suficient als vostres armaris i que no cal comprar-vos més roba. Això és una recomanació.
De la Generalitat de Catalunya.
Sí, mira, jo vaig... Mira, ja està tot trencat per aquí, la bragueta que ja no tenca... Bueno, tu,
mentre et tapi una mica, no?
Ja està. La roba es reutilitza. I t'ha de durar molts anys.
Però jo, ja sé que ho estàs dient per mi, jo compro molt per Vinted i li dono una segona vida a la roba.
Això no té sentit ni un. Perquè tu li dones una segona vida, però és que realment després t'ho poses una vegada i ho deixes allà a l'armari de nou.
Jo també ho faig, això.
Però no passa res.
No ho sé, Judit, és un problema.
És un problema. Jo ens ho considero.
I és un problema d'espai, també.
Sí, l'Arnau a casa nostra té com 3 calaixos i jo tinc com 5 armaris. Sí. O sigui, és una
possibilitat.
I no estic exagerant, eh?
No, tinc un calaix.
T'has passat amb 3.
No, sí.
Tinc un calaix i una quarta part d'un penjador per penjar coses.
I bé.
I ja està. I oi que vius feliç?
Bueno, vaig una mica just d'espai per algunes coses. Però bé.
I hem de treballar. I Roger, tens molta raó.
Sí. Hi ha la norma aquella, que si entra una peça nova n'has de treure una.
Sí.
Ah, doncs
mira. Això és difícil.
T'ho pots aplicar, Judit?
No. Sí, ja hem pensat. Bueno, i alguna altra cosa més volies dir abans de marxar?
No. Bueno, és que fa molta calor, ja està.
Fa molta calor.
I la gent no ho ha sentit, però avui, cada vegada, el que fem salt, el que és la intro... es va esforçant més. Avui és un cafè com... I l'altre dia va durar 20 segons, saps, la
cançó? Això depèn de com de dormits estem a aquestes
hores. És que l'Arnau venia amb gresca, què hi farem?
Tenia ganes de xerrar, l'Arnau. Ens hem quedat pendents del vocabulari del pajarero.
Birder.
Tornarà, l'Arnau tornarà.
La setmana que ve o l'altra, quan vulguis, ens portes vocabulari pajarero.
Perfecte.
I la Mariona també pot dir una recomanació.
Abans d'avui ja ho heu vist, que estava molt melancòlica, eh? Molt, molt, molt. I jo, de fet, la meva recomanació sorpresa...
És que no m'ho hagués d'explicar. La Mariona ha tret les espelmes, com que s'escurça el dia, ha tret les espelmes, la decoració de Nadal, ja...
Això del Nadal ens torna boig a tots,
Ens encanta el Nadal.
Sí, però reutilitzem les llums.
Ja ha amagat les figuretes de la festa major, ja les ha endreçat en una caixa.
Ai, ara ja està. Ja era hora.
Ja era hora, també, ja t'ho diré.
Ja, perquè ara... Part de collons, ja.
El dia 3 de març torna a sortir.
Sí, clar. Quan haguem passat l'any, ja estem a l'any de la festa major.
Sí, sí.
Molt bé.
Ja em fa passar per davant d'allà, veure el cartell, veure quan falta.
Sí, feu.
Mira.
Friqui d'ocells, friqui de festa major. Bueno, què hi farem? La vida.
A més, és estrany, perquè posa 100 no sé quants dies. Jo no tinc consciència de quants són 100 i pico dies, perquè són molts dies.
Quan te'n queden 10, sí que n'hi
ha.
Tensió.
Bueno, doncs haurem de deixar-ho aquí. Quedem pendents de que l'Arnau, la setmana que ve l'altra, o quan li vagi bé, ens porti el noticiari...
Pajarero?
Pajarero.
Passajero.
Pajarero.
I entera't d'aquesta moguda que has tingut allà amb la política i els alcaldes.
Us faré una crònica. Serà, hauré de fer-me un esquema, per això. I
vale, podem fer-ho en dos parts.
Fem crònica amb una mica de xafarderia espinalbenca entremig.
Perfecte. Això ens agrada
molt. Així, si la gent va a la Fira de l'Avet, pot saps? Que com,
pot estar allà integrat.
Pot preguntar, pot preguntar.
És un lugarenyo més.
I aquest, què tal? Què? Com va? Com va?
Això ho hem de fer abans de la Fira de l'Avet.
Sí, sí, així és la gent.
Doncs ens haurem de
donar. Amb propietat.
Molt bé.
Molt bé, doncs marxem. Gràcies, Arnau, Mariona i Rugi.
I un saludo a la Marian, que avui no l'hem saludat.
Un saludo a la Marian, sempre un saludo a la Marian. Que vagi bé, gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
I amb l'ai al cor. Ai, ai, ai. Amb tota la pena que una persona pugui tenir en un moment en concret, aquesta és la meva, i ha arribat el moment de marxar. Ens acomiadem del Penedès cap de setmana d'avui dissabte, però sabeu que sempre hi ha segones oportunitats i que, si
bueno,
voleu
sempre
passar una bona estona, demà tornarem a ser aquí a les 8 del matí, a la mateixa hora. A la mateixa hora són les 8 del matí. Comencem sí. A les 8.
Sí, jo diria que sí.
És que com que sempre estem una mica dormides.
Perquè venim abans.
Clar, és que portem una escaleta, oh, s'ha de preparar la gestió... bueno... És que no sé la feinada que comporta fer un programa d'aquestes dimensions.
Res.
És una cosa
no us
imagineu. No us ho desitjo a ningú dels que ens esteu escoltant. Bueno, doncs com deia, marxem, sí. Demà tornem, que et digueu un bon dissabte, aneu a la Fira de la Castanya, que jo em pensava que començava ahir, però ha començat avui, per tant, teniu tot el dia per anar-hi, i demà també. Però demà també ens heu d'escoltar. Adéu-siau, que vagi bé!
Adéu.